Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 20 minutets estaria bé que arribés una, en Montse, una cajita de cerveza de Guadalajara.
O dos.
O dos, no? La mejor cerveza del mundo, eh? Aquí també tenim una bona cervesa a Catalunya, eh?
Bueno.
També, també.
L'Empordà li ho deia molt bona,
I tant que sí. Com estàs, Montse? Bon dia.
Molt bé, estem de dilluns.
De dilluns, de vent i de judicis. Com estàs, Carlos Osada? Bon dia.
Doncs molt bé, molt content, perquè és una jornada d'aquestes que periodísticament dona gust viure. És com el dia de les eleccions.
Efectivament.
Avui hi ha eleccions, però hi ha judici d'aquests grossos i macos, tot i que ha quedat una mica en no res, amb una mica descafeïnat, aigualit,
perquè farem una
a l'hora de la veritat, els que anaven a declarar avui, doncs només han contestat les preguntes dels seus advocats. Vull dir que, clar, vull dir, no han tingut el valor d'enfrontar-se a la fiscalia,
Gil, què tal, com estàs?
Com sempre, companys, bon dia.
El Madrid no va jugar i et porta dos partits.
Un cap de setmana raro, aquest,
Molt rar, sí. Quan jugarà el Madrid aquests dos partits? Perquè doncs, està tirada la Lliga,
Un, el dia 22 de febrer, a les 18:45.
I l'altre?
Que serà el desplaçament al camp del València. I l'altre ja veurem, perquè tenim el Madrid implicat a la Champions League, tenim el Celta implicat a la Europa League, i per tant, doncs, anem a veure què s'inventen els senyors que fan en el calendari i els horaris per encabir en un lloc adequat i oportú aquest Celta-Real Madrid.
Montse, què amagues darrere de la pantalla de l'ordinador?
La veritat és que no amago res, sinó que tinc diverses preguntes, perquè, clar...
Atenció, pregunta!
Ja quan m'he llevat aquest dematí, estava jo...
Preguntona, que és una preguntona.
Exacte, estava jo intentant informar-me i saber què passa, però, clar, jo pensava, dic, tu quan tens una cita a un lloc que et donen, per exemple, a les 9 del matí, si vas al metge, has d'arribar a l'hora. Llavors la meva pregunta és, si aquest judici que s'està fent avui era a les 9, per què han arribat a les 9:45 i els han obert les portes, això?
Mira, la del metge no sé, la de la ITV la perds.
I la del judici, a tu si et reclama?
Suposo que si qualsevol dels quatre que estem a aquesta taula arribem tard amb un judici, no ens ho passen per alt, Vull dir, no sé què et pot passar, no ho sé, poder ho preguntarem. Però clar, és una falta de respecte al tribunal.
Tres quarts d'hora,
Una desconsideració tal, i a més, clar, s'han passat mig matí passejant-se per la ciutat de Barcelona, amb la ventada que feia i la fred que feia,
I després, l'altra pregunta és, normalment el tema dels judicis es porta una mica, no en secret, perquè això no era secret, per això hi havia periodistes, però per què ho han fet per la tele? TV3? O sigui,
en viu i en directe.
Han fet una connexió en viu des del minut zero, des que ha sortit de casa el senyor Mas, i hem vist el judici en
directe. Millor que no furguem a la feina, Rodríguez.
No, pues mira, les meves
preguntes. No ens tiri de la llengua.
He començat un dilluns molt preguntona, veig que no tinc respostes. Bueno, si algú...
Jo sí que les tinc. Si algú més d'aquesta taula també, però millor.
Si algú vol trucar i dir-nos què en pensa també sobre el tema...
Però és que, escolta, Rodríguez, hi ha imatges...
Gil...
Hi ha imatges...
Sí.
Que, aviam... jo, d'entrada, millor tenir-les que no tenir-les, per poder comprovar, per poder jutjar.
Sí.
I n'hi ha imatges que es perden. Amb el pas del temps es perden. Les vas a buscar i no les trobes. A determinats
arxius. Escolti una cosa, més senzill, qui paga la festa d'aquest matí?
Tots plegats. Les 12:23 arrenquem perquè volem saber si aquesta setmana hi haurà canvi de temps. Jo crec que sí que hi haurà, no? A partir de dimecres i dijous, Carles?
Sí, una mica. No em facis fer de pitoniso, perquè després els núvols...
No, si no l'has fet mai de pitoniso.
Me pregunta això quasi pel cap de setmana, el coll. Escolta,
no, dimecres.
Parem, aviam que diuen els mapes del temps. Sembla ser que pot haver-hi una mica de pluja, però deixem-ho estar. Avui és una jornada que es presenta amb cel serè arreu de Catalunya, sobretot perquè hi ha unes ventades doncs força considerables, força importants, que ens acompanyaran fins primera hora de la tarda, i una intensitat forta aquest vent tant a l'Empordà com a les comarques de Tarragona. Temperatures sense canvis, molta precaució si aneu a la carretera, perquè aquestes ventades poden provocar més d'un i dos disgustos, 13 graus a Girona, 12 a Tarragona, 11 a Barcelona, 10 a Lleida, un positiu a Andorra la Vella. A la xarxa viària hi ha un problema important. Nacional 2 tallada a quart, molt a prop de la ciutat de Girona. S'ha tallat aquesta via per un accident, una atropada frontal entre dos vehicles. Es fan desviaments per la C65 i la C250. Si heu d'anar per aquesta carretera, doncs ja sabeu que arriben a la ciutat de Girona a quart concretament, doncs us faran canviar de ruta. I a la xarxa de transport públic, doncs problemes. El passeig Lluís Companys de Barcelona està tallat encara per una manifestació. Els autobusos que passen per aquesta zona són desviats per Via Laietana i també hi ha circulació per via única entre Barcelona i Barcelona Sants i l'Hospitalet degut a problemes de subministrament elèctric. Per tant, el servei de Rodalies està afectat amb retards de 45 minuts aproximadament a les línies R1, R3 i R4. Això dura ja de fa també molta estona aquesta incidència.
Molt bé, Carles. Més? Doncs ara sí podem connectar
fantàstic.
Amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Vinga.
El Sergio López, al control de sol, Isaac Posadas, un dels companys, enviat especial. Isaac, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Pepe, companys?
A hores d'ara, a les 12:25 minuts, ha acabat la primera jornada del judici, no?
Acaba d'acabar, així és, efectivament. L'última en declarar ha estat l'exconsellera Irene Rigau, que ha negat davant del jutge qualsevol mena de coaccions envers els responsables dels col·legis per obrir el 9N. Tant ella com Mas i Ortega només estan en respost, vaja, a les preguntes de la defensa. S'han negat a contestar així a Fiscalia i a l'acusació particular. I, clar, per això tot ha sigut més curt del previst.
Molt bé. Destacada la declaració del expresident Artur Mas, aquella frase, jo sóc responsable de tot.
Mm-hmm.
És aquesta, no?
Sí. Ell diu que és el responsable de tot, que tot això, el 9N, vaja, aquesta pseudoconsulta del 9N no va ser cap caprici ni cap sortida de to, sinó la conseqüència d'unes eleccions democràtiques, vaja, la conseqüència del clan popular, deia. Aquesta ha sigut la declaració d'Artur Mas. Ortega també explicava que ella i el seu departament va ser qui va dissenyar aquesta seva consulta del 9N. Explicava també que la gent va col·laborar voluntàriament sense utilitzar dades protegides després de, Pepe, tota aquesta polèmica de l'exjutge i ara exsenador Santi Vidal.
Isaac, moltes gràcies. Carles, pregunta. No, Montse, pregunta.
Que a més el que fa la consellera, exvicepresidenta del govern, Joana Ortega, és passar responsabilitats, com aquell que diu, als voluntaris. Ells van ser els que van muntar tot. El govern no va fer absolutament res, no? Uh-huh. Els voluntaris van anar a fabricar urnes i tot plegat. I després, clar, bueno, l'expresident Mas ha deixat molt clar que això que tu deies, Pepe, el responsable de tot sóc jo, amb la qual cosa també ha intentat exculpar tant a Joan Ortega com a Irene Rigau.
No, que anava a preguntar jo, que han dit que hi ha 350 periodistes acreditats. Hi ha algun país important a destacar? Ho dic perquè, clar, 350 periodistes...
Saps qui? Hi ha algú d'Etiopia, que és l'únic país del món on hi ha el dret a autodeterminació. Crec que Etiopia té...
Isaac, has pogut veure algun mitjà així que t'hagi estranyat una mica? Bueno, sembla que hem perdut la connexió amb els companys del Tribunal Superior de Justícia.
El que està claríssim és que és una barbaritat la gent dels mitjans de comunicació acreditats.
Hi ha hagut molt xup-xup, vull dir, s'ha caldejat durant molt temps. És un tema que ve de l'any 2014,
sí,
recordem, el 2014, i aquest cap de setmana ha estat especialment bullidor amb alguns mitjans de comunicació. Jo no he vist el senyor Mas aquest cap de setmana per la tele.
No l'has vist. Això és que no has posat la tele, Carles. T'has anat a caçar o a pescar. Gràcies. Anem, després a la una tindrem més informació sobre el tema. Esports, José Luis Gil, el Barça va fer la feina, gràcies al fons d'armari, com ha dit algú, no?
A la segona, ara això es diu segunda unidad.
Ah, segunda unidad.
Segunda unidad.
Montserrat, apunta.
El que
ja no és fons d'armari,
és un terme incorporat del bàsquet, però el que tota la vida hem dit suplents o jugadors no titulars, eufemísticament, ara es diu segunda unidad. Anem-nos acostumant. Doncs això, Aleix Vidal, segunda unitat. Paco Alcácer, més segunda unitat.
Gol de Paco Alcácer.
I a Luis Enrique, que li va sortir bé la jugada de fer determinades rotacions en el Barça, perquè demà tenim la tornada de la semifinal de la Copa del Rei al Camp Nou contra l'Atlético de Madrid. 1-2 al partit d'anada. Per tant, avui tocarà escoltar el que diu i el que pensa el tècnic del Futbol Club Barcelona. Sentirem també Neymar en una entrevista que ha fet amb un dels seus patrocinadors i estarem, a volta que deia vostè això del tema dels horaris, passarem per Vigo per veure com està el tema de la coberta. El tema de la coberta de Balaïdos, perquè clar...
20 metres quadrats són molts metres quadrats.
20 metres quadrats que em sembla que s'arrosseguen des del 2013.
Han
tingut temps de canviar la famosa coberta. Escolti, que l'Espanyol li va sensacional, victòria 0-1 al camp del Màlaga, tercera consecutiva. ja fregant llocs de classificació europea. Descansa avui pels homes d'aquí, que Sánchez Flores, per això no serà impediment, perquè parlem del bon moment del Real Club Deportiu Espanyol, que està sensacional, des de la porteria amb Diego López fins a la punta d'atac amb Gerard Moreno en paper golejador i Piatti en paper de golejador i assistent. I pràcticament, doncs, amb això cobrirem la plana futbolística avui a Esports Cope.
I perdona, et preguntaré perquè a la xarxa del Twitter, ja saps que ara mateix en parlem de què parla la gent, es parla del València-Madrid de l'horari. Hi havia molt l'expectació per saber l'horari, ho dic perquè...
Hi havia expectació. Hi havia una incògnita que no era tal incògnita, perquè l'última vegada, fa uns dies, que va passar Jaume Roures pels micròfons del Partidazo, sí, va dir, senyors, el tema és molt clar, no podem fer coincidir aquest partit amb el Sevilla-Leicester i la resta de la jornada de Champions, que es disputa aquell 22 de febrer. Per tant, o el posem abans, 18:45, o el posem després, 22:45.
I al final?
Kifir, posar una... Kifir, posar un partit dijous, 10:45, que la gent treballa, que tal i que qual, doncs, home, millor posar-ho a les 18:45, que és definitivament l'horari que... que han designat per aquest partit. Per cert, hi ha més horaris, tot es ventilarà, hi ha horaris de la jornada 23, em sembla, tot es liquidarà dissabte. Espanyol, Madrid i Barça jugaran a la
jornada
dissabte.
Gràcies, Gil, fins després, fins la una.
Després els recordem, adéu.
Adéu, Montse, l'ocellet que porta una pedra al peu, no?
Perquè... No, mira, està parlant del Parlament, hi ha molta gent que vol dir la seva sobre el que està passant avui aquí a casa nostra, també s'està parlant de democràcia, també s'està parlant del tema que li he preguntat al Gil sobre l'horari del partit del València i Real Madrid. Es parla també de Maria Zambrano, filòsofa i escriptora, que va morir tal dia com avui l'any 91, i tampoc ens podíem oblidar de que avui és el Dia Internacional de la Tolerància Zero i que el nostre Twitter és @elmaticope. Però també tenim un altre ocell, que aquest és el nostre, que aquest sí que li hem posat dues pedretes perquè aquest matí ha estat a punt de volar, eh?
Un petitonet aquest és. Arturito, i els missatges de veu, volem escoltar la teva veu i sobretot les teves opinions, perquè sabem que tu ets un oient de ràdio no passiu, ets actiu i t'agrada dir la teva. El telèfon, mira, ja l'hauries de tenir a la teva agenda telefònica i posar Cope Catalunya, i el telèfon és 678-09-48-16, 678-09-48-16. Avui et preguntem sobre els serveis d'urgències dels hospitals. Has estat alguna vegada en un servei d'urgències d'un hospital? Com t'han atès? Has esperat molt? 678-09-48-16. I d'aquí no res, no marxis, perquè parlarem amb una monja molt especial. És la monja Vicky Molins. És una de les impulsores de que una de les esglésies de Barcelona, la parròquia de Santa Anna, estigués oberta aquests dies que feia tan fred per la gent sense sostre. Encara queden 15 persones dormint en aquesta església i el Papa Francesc ha enviat un missatge d'agraïment a aquesta església barcelonina.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Tens bons convertibles del Popular i has perdut part dels teus estalvis per una conversió injusta? Prou! Amb un 97% d'èxit, Aprevet és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Informa't al 93 281 1140. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 1140. Aprevet guanya, tu guanyes.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
El día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Que nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito
del
fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
la hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Are you with me? I wanna dance by water in the Mexican sky.
12:36 minutets, Herrera en COPE Catalunya Andorra, arribarà en català i des de Barcelona i a través de totes les emissores COPE Catalunya Andorra fins a la una. Aquests dies de fred i fred, segurament que has conegut la notícia, l'hem explicat aquí a COPE Catalunya, tota Barcelona, tots els diaris, tota Catalunya han parlat. Han parlat de la parròquia de Santana, una parròquia que s'ha convertit aquests dies com un dormitori de campanya per acollir aquelles persones que dormen als carrers, no? Crec que fins a 90 persones van dormir doncs, a la parròquia de Santana. Ara queden 15 i entre la gent de la parròquia i Càritas estan buscant a veure on poder col·locar aquestes persones. Però el que no sabeu, i ara mateix la Montse i jo t'ho expliquem, és que el Papa Francesc ha fet arribar un missatge a la gent de la parròquia de Santana de Barcelona amb un missatge molt clar dient gràcies Barcelona per l'embolic que heu armat. I una de les persones que ha fet possible aquesta parròquia acollís el sense sostre ha estat la monja teresiana, la Vicky Molins. Vicky, com estàs? Bon dia.
Vicky, estic aquí. Sentim-vos a vosaltres i diem que ja no tenim 15 persones, només tenim un, dos.
Dos teniu?
Totes col·locades quina
alegria.
Bueno, ara en aquest moment ja de dormir només tenim dos.
Molt bé, molt bé. Vicky, escolta, el fet de que el Papa faci arribar un missatge a vosaltres, vull dir, estareu més que contents, no, Vicky?
I tant, perquè precisament el nom que té aquest projecte, que no és exactament el que ha passat aquests dies, que aquests dies ha estat una cosa diríem com els apòstols, entre l'Esperit Sant i nosaltres sí. Vam decidir que agafàvem la gent
molt
del
bé,
carrer. Però el projecte aquest que tenim
sí.
I que farem, ja comencem, s'inaugura d'alguna manera el dilluns 13,
sí.
Vindrà el Padre Ángel i tot,
uh-huh.
Que el de Madrid, doncs el projecte és una mica diferent. El projecte és una església que sigui, com el Papa deia, un hospital de campanya. Per què hospital de campanya? Ell diu que a vegades l'església necessita com... És això. Què és un hospital de campanya? Que agafa els ferits.
Uh-huh.
Doncs hi ha molta gent que està ferida, no només en l'ànima, sinó també en el cos. I, per tant, una església que acull totes hores, que pugui escoltar la gent, que a més del culte, perquè clar que hi ha culte en una església
sí,
i hi ha sagraments, l'Eucaristia, els sagraments... Doncs a més estigui oberta per tots aquells que en un moment determinat de la seva vida necessitin aquest acolliment.
Molt bé.
Aleshores, l'església de, precisament, aquesta parròquia, que és una parròquia no territorial, sinó que és més aviat diocesana, o sigui, és oberta, doncs tenim tot allò que necessitem per una... acollida. Hi ha llocs dins de l'església, no en locals parroquials, sinó dins de l'església, sí, per tot això.
Molt bé, molt
bé. La nau central serà per la, tota la qüestió de culte. Hi ha una capella petita on el Santíssim s'ha traslladat allà, i allà serà de pregària, d'intimitat, d'adoració contínua, també dit. Nit i dia.
Vicky, què deia el papa en el missatge que us va fer arribar?
Bueno, el missatge va arribar perquè un dels germanits del Ranyell, que estava treballant allà amb nosaltres, és argentí, és molt amic d'ell, i li va enviar un WhatsApp, perquè es comuniquen, el va enviar un WhatsApp dient el que feia. Aleshores, a mi em va agradar moltíssim quan va arribar aquella notícia d'ell, també per WhatsApp. Gràcies per el... jaleo, no, gràcies per el lío que armaron en Barcelona. Això m'ha agradat molt, perquè me l'imagino dient-lo,
Escolta, el dia que vingui el papa a Espanya i que vingui a Barcelona, t'imagines que es presenti la parròquia de Santa Anna?
És que si ve, a lo que es presentarà les coses així, perquè no crec que vingui a Barcelona. I jo m'agrada que no vingui a Barcelona, que vagi a llocs que ho necessiten més, aquells més pobres, és el seu tarannà. Ara, si ve a Barcelona, segur que anirà al Raval, que anirà a la Mina, que anirà a aquests llocs, i anirà també allà. Ha estat una experiència meravellosa que no oblidarem mai, perquè hem fet molts amics, hem estat amb molta gent que estava molt necessitada, i hem pogut resoldre, gràcies a Càritas, una sèrie de problemes de persones que s'han deixat ajudar.
Obrir les esglésies en moments determinats de necessitat, vull dir, vosaltres heu estat els primers, vull dir, és una idea, és una llavor que pot continuar creixent?
Jo crec que sí, que això és un signe de l'església oberta. Que han hagut coses una mica mortes, pues sí, però també el papa diu que prefereix una església ferida i que s'equivoqui a una església tancada a les sagristies. Doncs per obrir una sagristia a vegades hi ha problemes, no? Però bueno, són aquesta església ferida que ell vol.
Vicky, hi ha un periodista del periòdico de Catalunya que t'ha qualificat a tu com una màquina de somriures. Vas per la vida rient, ajudant a qui pots, no?
Home, gràcies a Déu, perquè jo la alegria que vaig tenir és quan el papa va començar tot el seu pontificat, i a més com un programa de vida, dient la joia de l'Evangeli. I jo sempre dic, per què em van ensenyar primer els manaments que no les benaurances? Per què em van ensenyar primer a prohibir en comptes a ser feliç? I l'Església m'ensenya ara, en aquest moment, el que Jesús va ensenyar, que és, el més important és ser feliç, benaurat.
Vicky,
és veritat que estic molt contenta de ser-ho.
Ser feliç i transmetre aquesta felicitat a través de la teva feina a la gent que t'envolta. Vicky, una abraçada molt gran i un petó, si em deixes.
Gràcies. Molt bé. Petons i abraçades m'agraden molt.
Gràcies. Adéu, Vicky.
Adéu.
Aquesta monja teresiana que té ja més de 70 anys, que es va jubilar, però que continua treballant al costat de la gent que ho necessita, des de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de crucero a Cuba con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, los verdaderos especialistas.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Acabeu d'escoltar les paraules de l'hermana Vicky Molins, aquesta monja teresiana que està al capdavant de molts fronts, sobretot ajudant a la gent. I avui la curiositat era que el Sant Pare, jo ho he sentit, va enviar un missatge per dir que com l'havia el dia en Barcelona, no? I està molt bé que el Sant Pare sàpiga tot el que es fa en aquesta ciutat de Barcelona. I ens quedem aquí per parlar, atenció, d'una altra història que està passant aquí i està passant a molts indrets, perquè òbviament si parlem de clàusules d'hipoteca a terra, hi haurà molta gent gent que diu, sí, sí, jo ja sé d'acabar la història. Doncs atenció, perquè la gent que estigueu a Barcelona, sigueu de Barcelona, hi ha l'opció de que aneu a les oficines d'habitatge, perquè allà us oferiran informació sobre aquestes clàusules terra. En parlem amb el regidor d'habitatge, en Josep Maria Montaner. Senyor Montaner, bon dia.
Hola, molt bon dia.
És un tema que està, bueno, és el pan de cada dia, no? Podem dir. Sí. Avui tothom en parla, de les clàusules terra.
Sí, sí. Per sort, hi ha aquesta sentència, no?, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, retroactiva, que dona la raó, doncs, als usuaris, no?, als afectats, i per tant es poden recuperar els diners que s'han pagat de més per les clàusules terra.
Sí. Segur que hi ha molta gent, Josep Maria, que encara té moltes preguntes, molts dubtes, a mi em poden tornar, no m'han de tornar. Vostès han format a l'Ajuntament, que jo sàpiga, unes 40 persones d'oficines,
sí, sí,
no?
Sí, sí, de les 10 oficines d'habitatge que hi ha, una a cada districte, es va fer la setmana passada una sessió formativa amb un advocat, amb el Martí Batllori, i amb el jutge José María Fernández Seijó, perquè estiguessin formats de manera per veure si hi ha clàusula sol o no en la hipoteca i quants diners, doncs, si és que n'hi ha, com poden fer per reclamar, com per imprimir els impresos i quants diners els hi haurien de retornar, i a més per reclamar el seu dret a que els hi retornin amb diners, no amb inversions o amb altres solucions bancàries, sinó que tenen dret a rebre aquesta, recuperar aquests diners amb metàl·lic.
Això té un cost? Ho dic perquè segurament hi haurà molta gent que diu, no sabia això, aniré a l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament. Quin és el cost?
No, és gratuït, no? Això és un servei públic gratuït que dona l'Ajuntament per ajudar la ciutadania, doncs que, bueno, la gent, si volen anar a un advocat, poden anar-hi, però d'alguna manera, si d'alguna manera es volen estalviar la gestió, els poden ajudar les oficines d'habitatge. És un servei més, no? També un altre dels serveis que ara també es posa en funcionament, que hi ha aquesta nova llei contra l'emergència habitacional de la Generalitat de Catalunya, també se'ls explica d'alguna manera els seus drets. Es tracta de reforçar la ciutadania perquè conegui els seus drets. En un servei totalment públic de l'Ajuntament, és gratuït.
Ha començat ja a haver-hi quòrum de gent que s'ha apropat a aquestes oficines?
Sí, 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 comença a haver gent que pregunta, sí, de fet que està començant, perquè això va ser a finals de la setmana passada, però sí, sí, comença a haver gent, doncs, que va preguntar, i, bueno, i alguns ja, de fet, ja havien fet reclamacions, i altres també per averiguar si tenien clàusula sol o no la seva hipoteca.
Sobretot és molt important, Josep Maria, imagino, tenir tota la documentació, perquè a vegades, si no tens aquesta documentació, malament, no?
Clar, esclar, bueno, s'ha de tenir, sí, sí, el contracte de la hipoteca, sí, sí. I després, clar, el que fa l'oficina és ajudar a omplir els impresos per fer la gestió. Alguns bancs ja, de fet, ja han decidit, doncs, donar el màxim de facilitats, però, bueno, s'ha d'aconseguir, doncs, que funcioni de la manera més fluida possible.
Clar que sí. S'ha de demanar hora? S'ha d'anar directament? Com es fa això? Hi ha un tràmit previ?
Clar, és millor demanar hora, això també és cert. Diguem-ne, és millor demanar hora, però, bueno, es pot anar directament, o es pot fer demanar hora a través d'internet. Clar, de fet, és millor demanar hora perquè és com que les oficines d'habitatge, doncs, també donen altres serveis, de la borsa de lloguer, altres informacions sobre rehabilitació, ajuts, etc, ajuts al lloguer, que pot ser, doncs, que si va i sense demanar hora hi hagi cua. Que el millor és demanar hora per telèfon a l'oficina d'habitatge o per internet.
Perfecte. Doncs, regidor d'habitatge, senyor Montaner, moltes gràcies i enhorabona, perquè sé que tot això que es faci pels ciutadans és superinteressant, sobretot ajudar-los a pensar que no vagin sols i que aniran ben assessorats i ben acompanyats, però òbviament la part activa és dels mateixos afectats. Aquí el que faran és assessorar-te, omplir formularis i donar resposta a moltes preguntes que segurament en tenen.
Informació, sí, sí, sí.
Moltes gràcies, senyor Montaner, bon dia.
A vosaltres, per poder-ho explicar.
Gràcies,
adéu, bon
adéu-siau. Adéu,
adéu.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito. Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara què toca? Què toca a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra? Doncs toca saludar a la doctora Torrejón. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
Y después de hablar con Carmen, con la doctora Torrejón, vamos a hablar de un tema que, en fin, que afecta mucho, muchísimo al mundo del ocio. Porque, atención, las agencias de viajes son contrarias a la eliminación de los agentes de viajes, que son esas personas que nos asesoran, que nos miman, que nos cuidan, que nos preparan nuestros viajes. Pues al parecer puede desaparecer la figura de la agente de viajes. Y claro, eso no puede ser.
Molt malament.
Parlarem del tema d'aquí uns minuts. Carmen, la ansiedad es una cuestión que...
son palabras mayores.
Mayores. En este programa hemos hablado en muchísimas ocasiones, libros, unidades especializadas, psiquiatría, psicología... Y obviamente en el mundo de la alimentación, la ansiedad es un factor pues básico. Si eres capaz de eliminar la ansiedad,
sí,
tu objetivo se consigue con mucha más facilidad.
Efectivamente, la ansiedad es hoy por hoy la principal causa que poco a poco, de manera silente, muchas veces insidiosa, te va llevando, ¿no?, al problema de sobrepeso. Yo siempre he contado en estos micrófonos que poder terminar un año con 3, 4 kilos de más prácticamente no te das cuenta porque vas comiendo, compensando, tiras de aquí, tiras de allí. Pero es ese factor de ansiedad, como tú muy bien dices, que conlleva al follón, ¿no? Yo le llamo la causa que te conduce al follón, al estrés, a la desorganización, al desorden. Es decir, que no sabes por dónde meter mano, que verdaderamente es lo que consiste, claro, un cuadro de estrés y ansiedad. Y esto al final... pues terminamos compensándolo, terminamos gratificándonos, porque es imposible mantener esos niveles ahí estando siempre perfectos. Y entonces al final, pues, ¿qué haces? Con lo que tengas más fácil, con lo que tengas más a mano, que muchas personas puede ser el tabaco. Hay muchísimos fumadores que hablan de que fuman de manera compulsiva. En muchísimas ocasiones puede ser también el tema del alcohol. La gente no se da cuenta de lo que está bebiendo. Yo hoy entraba en una cafetería a tomar un café y a las 8:30 de la mañana veía varias personas, varones sobre todo, pero le pasa también a mujeres, que estaban ya con el quinto de cerveza y con el vino. Es decir, que ese factor ansiedad nos hace que la intentemos contrarrestar de alguna manera, y una de ellas es el alimento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese factor ansiedad está ahí, si no lo quitamos, si no lo gestionamos, si no ayudamos al paciente a que eso desaparezca, por buena que sea la dieta, por bueno que sean los consejos que te den sobre cómo alimentarte, el paciente no lo va a hacer.
¿Pero cómo lo haces, Carmen? Porque es que...
nosotros lo hacemos de varias maneras.
Es que es la bicha de
sí,
la ansiedad.
Es la bicha, es la bicha. Yo lo hago de varias maneras, y yo lo hago utilizando la homeopatía, que ayuda de manera importantísima, y lo hago con técnicas que ahora Pepe y yo lo estábamos comentando fuera de micrófono, de mindfulness, ¿no? Que es el buscar esos procedimientos de orden, de organización, de autocontrol, en definitiva, que es un ejercicio que yo ayudo en primerísima persona al paciente.
¿Y vas a incorporarlo en tu...?
Yo ya lo estoy incorporando. Yo ya lo estoy incorporando, porque esa gestión de la ansiedad, cuantos mayores y mejores instrumentos tengamos para ayudar al paciente, el resultado va a ser infinitamente mejor. Y esto es lo que a nosotros nos está pasando. Es decir, cuando yo insisto que la dieta solo no soluciona un problema de sobrepeso, lo digo, lo ratifico y lo vuelvo a insistir. Uh-huh. La diferencia abismal de nuestro procedimiento con otros es que yo he organizado, digamos, un ejército de soldados que lo que hacemos es, desde muchísimos puntos de vista, ayudar al paciente, porque el paciente necesita ayuda, ayuda, ayuda. Ser consciente que vamos a encontrar obstáculos, pero yo ya os digo a los que me estáis oyendo que esos obstáculos los superamos, y que conseguimos no perder peso, conseguimos dejar de ser obeso, que son dos cosas completamente diferentes.
Fíjate tú, si nos oyes desde hace años, que yo sé que la mayoría de oyentes son fieles al programa y escucháis a la doctora Torrejón, ella siempre va aportando algo más, siempre hay algo más, siempre para ayudarte a ti, ¿eh? Ahora nos habla de mindfulness, homeopatía, siempre hay algo ahí, ese seguimiento
test
personalizado.
Test de alimentos, que ya lo dijimos antes de Navidades.
Siempre están, es decir, que Estar Bien es un centro abierto en el que se incorporan lo último, las últimas tecnologías, entre comillas, para que tú tengas una vida mejor, y eso hay que tenerlo en cuenta y agradecerlo.
Correcto.
Querida,
y sobre,
doctora,
mira, el mayor agradecimiento y la mayor satisfacción que nosotros vivimos es cuando damos el alta al paciente y le damos el alta con el objetivo que nos habíamos marcado. Eso es lo que más satisfacción nos da.
Bueno, pues márcate como objetivo, por ejemplo, ya mismo, cualquier momento es bueno, marcar el teléfono de Estar Bene, 93-414-3631, te lo repito, 93-414-3631. Ahí está la doctora Torrejón en Estar Bene. Gracias, Carmen.
Un abrazo.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
Bueno, hem parlat de les clàusules terra. Ja sabeu que l'Ajuntament de Barcelona ofereix aquesta informació a les oficines d'habitatge. Sort que n'hi ha en aquestes oficines i que continuïn. El que no tinc molt clar és si continuarà o no la figura dels agents de viatges. I direu, però què diu aquesta? Doncs resulta que la nova llei de turisme de Catalunya inclou l'eliminació de la figura de l'agent d'habitatges, de viatges. I direu, i això? Per què? Doncs mira, li vaig a preguntar al Martí Serrater, que és el president de CAVE, que és la gent que aglutina doncs, a totes les agències de viatges especialitzades. Senyor Serrate, bon dia. Què tal, bon dia?
Bon dia, què tal?
Perfectament bé. Senyor Serrate, què passa amb aquesta nova llei de turisme de Catalunya? Per què vol eliminar aquesta figura de l'agent de viatges?
Bueno, nosaltres som els primers sorpresos i tampoc ens ho han explicat, no? I quan ho expliquem als mitjans de comunicació o als nostres companys de professió, doncs tampoc ho entenen, i aquesta és la pregunta del millor, no? De dir per què tocava, per què s'ha fet i quin és el motiu. Però, bueno, doncs a cap d'aquestes tres preguntes ens han sabut contestar, no? Per tant, som els primers sorpresos i per això vam estar parlant amb la Direcció General de Turisme,
sí.
I després, bueno, hem fet les al·legacions corresponents abans del dia 17, que tocava, perquè entrava amb la llei de mesures fiscals, administratives i financeres, amb la llei de pressupostos, i en fi, al final està aquest procés que volen eliminar la figura de l'agent de viatges. És una denominació d'origen que fa molts anys existeix i que no sabem a què cuento bé això i tampoc ens ho sabem explicar, i per això hem fet les al·legacions corresponents i a part de parlar amb els partits polítics, incloent els Junts per Sí, no?
Escolti, però aviam, no vull pensar malament, però la modificació proposada d'aquesta figura dels agents de viatges, això pot donar un increment, un major increment d'intrusisme i alhora una major inseguretat jurídica, no? Desprotegir així el consumidor? Dic jo, no ho sé.
Sí, és el que diem nosaltres amb aquesta nota de premsa que hem enviat última, i d'alguna manera doncs, nosaltres ja estàvem desregularitzats, no? I nosaltres doncs, depenem per llei per la Unió Europea, no? I ens van deixar amb exclusivitat la venda dels viatges combinats, que són dos o tres elements sempre que medi una nit d'hotel, i per tant ja ens hem desregularitzat i hi ha una agència de viatges aporta les garanties i tothom pot fer viatges combinats, no? El resto són serveis sueltos que pot fer qualsevol persona o qualsevol figura, no? En aquest sentit, no? A partir d'aquí no tocava, no entenem per què, i a Catalunya sempre estem intentant inventant coses quan el resto de les autonomies doncs, això no ho miren, ni ho toquen, ni toca tocar-ho, valga la redundància, i a més és un precedent perquè aquí tenim 1.753 agències de viatges, i hi ha moltes agències de viatges que tenen la central a Catalunya i que després tenen el resto de l'estat espanyol, i viceversa, no? Moltes agències de viatges del resto de l'estat espanyol doncs, tenen aquí sucursals, no?
I què hauran de passar amb aquestes agències? Ho han de tancar?
No hauran de tancar, però bueno...
Posar-se un altre nom, no?
Al final serem intermediaris, no?, d'alguna manera, i qualsevol podrà fer viatges i això doncs, desprotegeix el consumidor, perquè sempre en la llei sempre era totes les fiances eren en protecció del consumidor, no? Ja fa anys, no?
Uh-huh.
A partir d'aquí això provoca un greu prejudici i confusió davant dels consumidors que tindran dificultats per identificar si es tracta d'una empresa en garanties o no i si per consiguent pot organitzar com si ja viatges combinats o no, no? A partir d'aquí aquesta modificació proposada de la figura de l'agent del viatges només donaria lloc a un major increment d'intrusisme i una gran inseguretat jurídica respecte a la desprotecció pel consumidor, no?
Escolta, un gremi tan important com és el turisme, no? Una font d'ingressos tan importants pel nostre país.
Sí, sí. I al final, vull dir, la denominació d'origen. Jo, el meu DNI, igual que la majoria dels agents de viatges, però és la professió agente de viajes, no?
Ah.
A més, està vinculat al conveni d'agències de viatges, que hi ha un propi sindicat i que s'ha firmat fa uns mesos, el tema de venda de bitllets d'avió, el contracte IAT amb agències de viatges, i temes de l'IVA relacionats, no? Vull dir, hi ha moltes coses, implicacions, que, bueno, aquesta figura, llavors, si desapareix, podria implicar tota aquesta negativa de tot aquest tipus de contractes vinculats a la professió, no?
Jo no entenc absolutament res, no que m'ho ha explicat molt bé vostè, però dic que no entenc què és el que passa a tota aquesta història, perquè clar, dic, és una cosa que funciona bé, no? Ara de cop i volta...
Sí, sí, és com si ara extinguessin un altre tipus de professió.
Sí, sí, la de locutor de ràdio.
Sí, sí, locutor de ràdio, imagini's vostè, no? Quina definició posarien, no? Però a partir d'aquí no tocava ni toca, ni dona una explicació contundent, ni hi ha cap transfons que sapiguem, i a partir d'aquí doncs, és un capritxo que s'han posat i ho posen dins de la llei de mesures fiscals, que era l'antiga llei òmnibus,
sí.
I si no estàs atent, doncs, et colen el gol i el dia següent de l'aplicació, doncs, en fi, te l'enteres perquè et toca, no?
Bueno, senyor Serrate, continuarem en línia, perquè vostè és el president d'aquesta associació de corporativa d'agències de viatges i per saber exactament què passarà finalment o no amb aquesta proposta d'eliminar els agents de viatges.
El que sí tenim clar que nosaltres lluitarem fins al final i a més, per defendre una professió digna i, a més, que representa molt important pel nostre estat.
I tant que sí. Senyor Serrate, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Moltes gràcies.
A vegades hi ha coses que no s'entenen, no perquè ho expliquin malament, sinó perquè és que de base dius no pot ser, no? Vull dir, un agent de viatges, com deia la Montse, té tota la vida, perquè ha de desaparèixer.
I només a Catalunya,
legalment,
que dius,
només
perdó?
Només a Catalunya, efectivament. Bueno. Escolteu, que estem ja a punt d'arribar a la una, tanquem ara Herrera en COPE Catalunya Andorra, després migdia COPE fins a les 3 amb moltes històries que explicar-te ara. Parem l'orella, actualitat, avui és un dia de molta, molta actualitat.
Ah, després música, eh?
Sí, senyora.
Jovenet, Til de Muixart.
A partir de la 1.
Sí.
La 1, les 12 en Canàries.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas y también las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigao han abandonado ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras declarar ante el juez por la organización del 9N. Mas ha asumido toda la responsabilidad política de la consulta independentista, pero ha negado que buscara desobedecer al Constitucional. Por su parte, Ortega ha defendido que fueron los voluntarios los que ejecutaron la consulta. Mas asegura que no fue un capricho individual. Fue consecuencia, dice, de un mandato del Parlamento catalán.
El procés participatiu del 9 de novembre.
El proceso participativo del 9 de noviembre no fue un capricho individual, no fue una salida de tono, no fue una cosa de última hora y no fue una ocurrencia. Fue la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios, de mandatos explícitos del Parlamento de Cataluña reiterados y todo esto después de elecciones democráticas.
Mandats explícits del Parlament de Catalunya reiterats y tot això després de eleccions democràtiques.
En Bruselas han evitado pronunciarse sobre este juicio a Artur Mas y ha recordado que la Comisión Europea no se pronuncia sobre juicios que están en marcha. Vamos ya hasta la capital comunitaria, corresponsal Miguel Sánchez.
Y desde luego nadie puede acusar a la Comisión Europea de variar su mensaje en este asunto. Preguntada sobre si el juicio a Artur Mas, sobre si Bruselas lo considera un ataque a la democracia, como ha expresado el expresidente Mas, el portavoz comunitario Schinas repite. No corresponde a la Comisión expresar una posición sobre la organización interna relacionada con el orden constitucional. Nuestros Estados miembros. Bruselas no se pronuncia sobre la opinión de Mas y menos dice sobre un juicio que está en marcha.
Los consumidores van dando por terminada la crisis y vuelven a cambiar los hábitos. Comemos más otra vez fuera de casa, Belén Miguel.
Así es, el año pasado destinamos a la cesta de la compra una media de 4.086 euros por hogar, un 2,2% menos que el año anterior. En total, lo que se conoce como gran consumo, esto es alimentación y droguería y perfumería, básicamente se ha reducido un 1,6%. Y es que al ritmo de la recuperación, cocinamos y comemos menos en casa. César Valencoso es el director del panel de consumo de Kantar.
El consumidor está volviendo a realizar fuera comidas y cenas que había dejado de hacer fuera.
La buena noticia es que a pesar de la recuperación económica no hemos perdido el hábito adquirido durante la crisis de tirar menos comida. El año pasado 80 millones de kilos de comida no acabaron en la basura.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Bueno, nos habéis hablado muchas veces del trabajo de los misioneros en todo el mundo. Hoy nos vais a traer un testimonio, el testimonio de una de ellas, para recordarnos que el mundo no necesita más alimentos, sino que lo que necesita es gente más comprometida.
Pues sí, ese es el lema de la campaña de Manos Unidas, que precisamente esta semana se pone en marcha. Nuestra historia es la de una religiosa, Justina Banda, que es testigo de cómo esos proyectos de Manos Unidas cambian la vida de la gente en su país, que es Zimbabue. Allí ha trabajado en varios proyectos que ha sostenido esta ONG de la Iglesia. Un hogar para huérfanos, un hospital, un pequeño puente para facilitar el acceso a la misión o la construcción de una escuela. Su testimonio rebosa gratitud hacia los donantes, que en su mayoría son gente sencilla, muchos de ellos pensionistas. Cuando visita los colegios en España, Sor Justina suele preguntar a los niños qué es lo que han comido ese día, y cuando terminan de enumerar todos los alimentos que componen sus comidas, ella les muestra lo que come un niño africano normalmente. Así lo entienden fenomenal, y enseguida le preguntan cómo pueden ayudar.
Bueno, pues luego lo escuchamos en un ratito aquí en el mediodía. Será momento a partir de media para El Espejo. Gracias, R. Están José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis. Hoy se habla todavía del aplazamiento del Celta Real Madrid y también, por ende, del estado de algunos de los terrenos de juego, de algunos de los estadios. De
esta
la
jornada,
Liga, ¿no?
José Luis, han aplazado dos partidos, por eso está en cuestión el estado de nuestros estadios. Y en relación al partido Celta Real Madrid, están enfadados los dos clubes. El Real Madrid porque entiende que se debería haber hecho más para que el partido se hubiera jugado ayer, y en el Celta por esas sospechas que se están vertiendo desde Madrid sobre la supuesta inmovilidad del club y del ayuntamiento vigués. El Celta va a jugar este miércoles partido de vuelta de las semifinales de Copa contra el Alavés en Vitoria, y el Real Madrid tiene otro partido aplazado, es el del 22 de febrero en Mestalla. Se va a jugar contra el Valencia y ya sabemos a la hora que se va a disputar, es a las 7 menos cuarto, teniendo en cuenta que ese día hay partidos de Liga de Campeones. Y hoy se va a completar la jornada de fútbol con el Granada Las Palmas, que se juega a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1 y casi 5 minutos de este mediodía, en el que todavía queda mucho por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quina raó que té el bon amic i cap informatius de la COPE, el senyor Pérez, de Solís Pérez? Encara queda molt migdia, un migdia que començarà i anirà fins a les 3 de la tarda. Nosaltres estarem des de Barcelona a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra fins a les 2, després a les 2 i 20 tindràs l'informatiu. Però ara el que volem és avançar-te que ens visita un músic, Montserrat, molt jove, és de Barcelona. Tu on l'encabiries? Pop, rock...
Una barreja de tot,
De tot, no?
La veritat és que el noi apunta maneres. De fet, és un dels convidats al festival Millennium de Barcelona, sí. I està amb grans noms propis del món de la música, i avui vindrà a presentar-nos el seu primer nou treball discogràfic, i només amb 21 anys, t'ho imagina't
que
ara el que li queda,
Tildo, es diu Tildo.
Sí, Tildo Muxart.
Tildo Muxart, d'aquí una estona amb ell, però ara la informació del temps, la informació del trànsit i el bon humor de José Luis Gil. Carles Ossada.
Hola, què tal? Jornada la d'aquest dilluns amb cel serè, molt vent arreu de Catalunya. Ens acompanyarà fins primera hora d'aquesta tarda, amb especial força a l'Empordà i comarques de Tarragona. Temperatures sense canvi, 16 graus i a Girona, 14 a Tarragona i Barcelona, 12 a Lleida i 4 a Andorra la Vella. Atenció, si heu d'anar per la Nacional 2 a les comarques de Girona, quart està tallada aquesta via per un xoc frontal entre un camió i un turisme, ha fet una persona morta. Hi ha desviaments per la C65 i per la C250, i també molta atenció a la gent que ha d'utilitzar el transport públic. Una jornada més, o aquest matí concretament, n'hi ha problemes. El passeig Lluís Companys de Barcelona està tallat per una manifestació. Els autobusos que van per aquesta zona són desviats per Via Laietana, i també els patidors del servei de Rodalies. Doncs atenció, hi ha via única només entre Barcelona, Sants i l'Hospitalet, problemes de subministrament elèctric, retards de 45 minuts a la línia R1, R3 i R4. Paciència.
A més, avui, Renfe Rodalies serà el dia escollit
per nous horaris.
Per nous horaris.
Exacte.
Per guanyar temps, ens deia, ja, no? S'havien suspès alguns punts on els trens frenaven una mica.
Lei de Murphy.
I mira...
Lei de Murphy. Un dia que prepares una cosa...
Patapum!
Perquè millori aquell dia...
Mare meva.
Doncs patapum, va. El servei elèctric els fa una mala passada.
Ha fallat. Tenim informació en directe des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Isaac Posadas, com estàs, Isaac? Bona tarda.
Bé, doncs aquí seguim, Aquí aguantem.
Aquí, però,
un campeón,
però la sessió ha acabat avui, no? De moment...
Exacte, doncs fa més o menys uns 20 minuts que han sortit els tres, Mas, Ortega i Rigau, i s'han donat el bany de masses que s'esperava, Fins i tot Artur Mas s'ha dirigit al públic.
I què ha dit en concret? Alguna cosa determinada, molt concreta?
Bé, doncs deia bàsicament a la seva parròquia que no estan sols, que així ho han notat, diu que han estat molt ben acompanyats, i a donar les gràcies a, com deia, a tota la gent que s'hi ha acostat aquí, que han estat certament moltes les persones que han vingut, i a donar les gràcies per ser sempre, deia, al costat de Catalunya.
Una qüestió, no sabem, òbviament, quina repercussió pot haver-hi el fet de que el judici ha començat una hora tard. Vull dir, el tribunal no ha dit res, ni res absolut, no? No sabem res.
Sí, però es comença a comentar, hi ha rumors, exacte, que els membres del tribunal, avui encapçalats pel president del TCJ, el Jesús Maria Barrientos, estarien un pèl, bé, empipats, emprenyadots, per aquesta demora, aquests 45 minuts de retard amb els que han entrat a declarar, i no només això, sinó també el fet de negar-se a contestar a la fiscalia, a l'acusació particular, ja dèiem, formada per sindicats de policia, també manos límpies, això podria... Exacte, digues.
No, que ja era una mica previsible que no contestessin ni a la fiscalia ni a les acusacions particulars. Ja ho van fer quan van anar inicialment a declarar en seu judicial també, però realment el que és greu és aquesta falta de respecte cap al tribunal, presentar-te 45 minuts tard, a més amb aquesta patxorra amb què han arribat, aquesta tranquil·litat, en el sentit, vull dir que bueno, ja m'esperaran, no? Ja vaig poc a poc, paro al mig del passeig Lluís Companys a saludar, poso les escales del TCJ, em torno a girar, em poso amb el cor, aplaudeix, en fi, una mica de respecte, com el tenim tots quan anem a un judici.
Isaac, abans l'anterior connexió, la Montse s'ha quedat pràcticament amb la paraula amb la boca a Montserrat, li volies preguntar
no, que...
no sé, sobre els mitjans, no?
No, perquè estan convocats 350 periodistes, estaven acreditats, i la meva pregunta era si has vist algun periodista, no sé, l'Osada deia d'Etiopia, no? Deies l'Osada que havia...
Peculiar, no?
Que havia, potser, algun periodista d'Etiopia, no?
Ostres, jo no els he vist, podria ser que hi fossin. Sí, per exemple, a molts periodistes latinos de Sud-amèrica sí que els he vist molts companys, per exemple, també del País Basc, és cert, els he vist, certament no m'he fixat en si hi havia etíops per aquí.
Ho dèiem perquè les característiques d'un dels llocs...
Sí, perquè és l'únic país del món on l'autodeterminació està regulada per llei, ho comentava el senyor Losada. En tot cas, vull dir, han arribat 45 minuts tard, vull dir, però ha estat degut a la quantitat de gent que havia o és que han anat especialment lents, Isaac?
Home, jo crec que s'ha ajudat una mica tot evidentment, no, sí. La previsió de la gent hi era, jo crec que n'eren conscients, això ho sabien, o també s'han entretingut, és així, ja dic, les fotos a l'entrada, amb tots els membres del govern, a excepció del conseller Jané i Mundó ja va dir que no vindria perquè potser no quedava massa bé, diguéssim, manifestar-se davant d'un tribunal.
El conseller de justícia.
Però s'han entretingut, a més han muntat per aquí una estructura, tot just enfront del tribunal, i també abans d'entrar han pujat els tres a l'estructura, no han dirigit cap discurs ni cap paraula a les persones que han vingut, però sí que han saludat, s'han entretingut, s'han recreat, o què diria?
Escolta'm, la dada important és que la bandera espanyola torna ja a onejar, perquè havia caigut pel vent,
Sí, això hem comentat jo, certament, perquè això ha sigut un caos, hi ha hagut moments d'autèntic caos que era impossible, de fet, m'ha caigut el mòbil, se m'ha destrossat.
Molt bé.
Se m'ha destrossat el mòbil amb tota la gent que hi havia. Sí que puc veure una anècdota amb la bandera, l'he comentat, i és que la bandera, les tres banderes que avui tenim, avui sempre tenim a la cúspide del tribunal, la bandera de Catalunya, la d'Espanya i la Unió Europea, hem vist la bandera d'Espanya i la de la Unió Europea abraçada durant molta estona.
Degut al vent, no?
Sí, es votarà.
Tenim un vent aquí brutal, durant tot el matí. Hem passat una mica de fred, de fet.
Escolta una cosa, incidents cap, per sort, no? Cap ni un, no?
Sí, no. Jo diria que cap cosa important, cap cosa greu, incidents destacables, no.
Molt. Isaac, demà a quina hora comença la segona sessió?
Doncs demà tornem, esperem que amb més puntualitat que avui, a les 9 en punt. A les 9 en punt serà el torn dels testimonis. Hi haurà Pepe, Montse, companys, tres persones, tres individus amb especial interès demà, tres testimonis importants, si em permeteu. Tindrem l'Elisabet abans, que quan el 9N era la directora del CIDE, l'organisme que es dedica a la reinserció de presoners, i que suposadament va promoure que aquests presoners fessin les urnes. També parlarà demà Joan Canyada, membre d'Unió i que va assessorar a Ortega i al seu departament en tot aquest procés participatiu del 9N, i també Jordi Escalí, que es va encarregar del software d'aquesta pseudoconsulta del 9N.
Molt bé. M'imagino, Isaac, que demà no està prevista una mobilització tan multitudinària com la d'avui, no? Serà un dia molt més tranquil.
Serà molt més tranquil.
Gràcies, Isaac. Bona feina. T'escoltem, doncs, en serveis informatius a partir de les dues i després a les 2:20 a l'informatiu macroinformatiu de Catalunya. Gràcies, Isaac. Una abraçada.
Gràcies, company. Fins ara.
Adéu, adéu. Doncs s'ha quedat sense telèfon, l'Isaac. Quina pena. Montserrat, anem als esports. José Luis Gil.
Sobretot si no el tenia assegurat.
No ho sé. No
a vegades et donen aquesta opció quan et compres un telèfon.
És cert, és cert.
D'assegurar-lo.
Sí, sí, per unos euritos más se l'asseguramos. Com està l'última hora esportiva, Gil?
Miri, lo promès es deuta, que deia aquell, horaris de la jornada número 26, dissabte 4 de març, 4:45, Eibar Real Madrid, 6:45, Villarreal Espanyol, 9:45, Barça Celta. Pendents de que surti Luis Enrique a la prèvia d'aquest Barça Atlético de Madrid, tornada a semifinals Copa del Rei. En plena poliesportiva, una altra vegada notícia al Barça de bàsquet. Ai, notícia perquè perd primera derrota en Lliga al Palau Blaugrana contra Bilbao Bàsquet, i a més, nova lesió al vestidor del Barça. Jo crec que en tot el que portem de temporada, Barxokas no ha tingut en cap moment la totalitat de la seva plantilla disponible. Ara és Justin Dolman, que amb un problema al soli estarà de baixa 10 dies. Seriós dubte per la fase final de la Copa del Rei. I en el món de l'handbol, la notícia: Carlos Viver, tècnic de moment del Freiking Granollers, està proposat per ser relleu de Jorge Dueñas al capdavant de la selecció espanyola femenina. D'acord? En tot cas, en cas que fos el designat i que Viver digués que sí, podria compatibilitzar tots dos càrrecs, seleccionador femení i tècnic del Freiking Granollers. Les preguntes del dia.
Atenció.
En clau blaugrana.
Atenció.
Us comento, Messi té dues targetes a la Copa.
Sí.
Si veiés una tercera demà, es perdria la final. Per tant, pregunta, us preocupa que jugui Messi estant a una groga de la suspensió? Pregunta en clau blanc i blava, després d'aquest gran moment, d'aquesta gran victòria a Màlaga 0-1, millor jugador de la temporada en Periquito en el que portem de Lliga.
Molt bé, Montserrat, aquest cap de setmana s'ha convertit viral una foto de Messi celebrant l'aniversari amb la seva mare i recomanant dos vins, un vin que val 1.000 euros i un que val 2.000 euros. Jo ja no m'he fixat en la marca perquè dic, no arribem, eh?
Com diria el gran Eugeni, que se'l sigui, adéu, vale.
Adéu, Gil, gràcies. Adéu.
Bueno, a Twitter, que la gent està parlant sobre el tema de la... Bueno, que dèiem abans amb el Gil, sobre el tema de la jornada 26 i els temes dels horaris, eh? Que la gent diu, aviam, quan juguen, deixen de jugar, doncs ja se saben els horaris. Segurament, si escolteu els esports d'aquesta casa, us assabentareu, i si no, a través de cope.es. A banda d'això, la gent està parlant sobre el que ha passat avui al Parlament de... Bueno, de Parlament, no?
Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Entre que ha passat això, també hi ha un hashtag Parlament, un altre que es diu Democràcia, un altre que porta els noms de les tres persones que avui han anat a testificar, entre elles, òbviament, Artur Mas. I, a banda de tot això, s'està parlant del Dia Internacional de la Tolerància Zero, de Maria Zambrano, que tal dia com avui la filòsofa escriptora va morir l'any 91. I atenció, perquè ha sortit un estudi de l'OCU que parla del supermercat online més econòmic, i s'ha descobert que el supermercat online més econòmic és el Campo.
Vaja,
si voleu, demà us donaré més informació puntual, perquè tot just acabava de sortir.
Qui l'ha fet, l'OCU, aquest informe? Sí, és, habitualment ho fa l'OCU un cop a l'any i és molt fiable, Montserrat, eh?
L'OCU ha assenyalat que el Campo és el supermercat online més econòmic.
Molt bé.
Bueno, no marxeu, que encara tenim moltes coses. Mira, tenim el Pajarito, eh?
Us recordem la pregunta que us fem cada dia. És diferent perquè opineu. Avui va d'urgència. Urgències. Has fet servir en alguna ocasió el servei d'urgències d'un hospital? Com t'han atès? Has esperat molt? Doncs les teves opinions, les teves veus, 678-09-48-16. 678-09-48-16. ¿Sabes ese mensaje que lanzamos siempre desde COPE Cataluña Andorra? Aquello de que beber agua es muy saludable, la más económica lógicamente es el agua del grifo, pero a veces ese agua contiene partículas que se depositan en tuberías y maquinarias causando averías. ¿Qué podemos hacer para evitar esas averías y para que esas partículas de cal no se adhieran a las tuberías y maquinaria? Bueno, pues adquirir ahora mismo Masical. Noelia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Dónde podemos encontrar y comprar Masical?
Pues aquí en la Casa Masical, Pepe, sin intermediarios, 902-107-109 o a través de nuestra tienda online, masical.es, escrito con S. porque si nuestra agua tiene exceso de cal, afortunadamente podemos conseguir que mejore gracias a Masical, un dispositivo antical que no utiliza productos químicos ni filtros, para mejorar la calidad del agua en todos los grifos, en nuestra casa o negocio también.
Oye, ¿se reducen las averías en los electrodomésticos, grifería y sanitarios con Masical?
Sí, evitamos esos problemas porque primero realizamos un efecto de limpieza de toda la cal incrustada, empezando por instalación, pasando por grifos, sanitarios y electrodomésticos. Y una vez colocado Masical, pues evitamos que se vuelvan a formar nuevas incrustaciones de cal, Pepe.
Oye, con el lavavajillas, que nunca hablamos de eso. ¿La vajilla queda más limpia? ¿La cristalería, por ejemplo? ¿Cristalería y vajilla?
Sí, es evidente, porque nuestra agua se va a comportar como un agua más blandita. Vamos a necesitar incluso menos detergente, menos suavizante para el lavavajillas o para la lavadora, porque los jabones también hacen más espuma y necesitamos menos cantidad.
Bueno, oye, Masical, ¿se coloca, se instala? ¿Hay que llamar a un ingeniero técnico? ¿Qué hace falta?
Lo coloca. Sin obras, el propio usuario. Es un minutito nada más, Pepe. En la tubería general, donde está el contador del agua, la llave de paso.
Oye, y si nos escuchan, que estoy seguro que nos escuchan amigos y amigas desde restaurantes, cafeterías, ¿cómo puede ayudarles Masical?
Pues mucho, para su casa, para su negocio también, para aguas de dureza media o Masical Premium, Pepe, para aguas altamente duras. Y a la 1:18, hoy lunes, 50 primeros pedidos, oyentes, COPE, atención, hoy tiene el 3x1, 3 Masical, para compartir con amigos, familia o compañeros de trabajo, al precio de 1,99 euros, y así la unidad le sale a tan solo 33, y gastos de envío, Pepe, gratis para los oyentes COPE.
Vamos rápido, ya sabes que los oyentes COPE, vamos, tienen en lugar de 10 dedos, tienen 20. 902-107-109, llamar rápidamente, 902-107-109, o en internet masical.es. Gracias, Noelia.
Buen día, chao.
Saludo, adiós.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:20, migdia, COPE, des de Barcelona, a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. Parlada d'aprofitar el menjar fins a l'últim gram de menjar és un tema en aquesta casa, en aquest programa, tant per part de la Montse com per part meva, reincident. Hem parlat moltíssim. No podem llançar ni una miga de pa, ni si anem a un restaurant, sobretot si ens posen un plat d'aquells tan generosos, vull dir, i no podem amb aquell plat, el que no hem de fer és deixar-lo escobert sobre el plat i dir allò, lléveselo que no tengo más hambre. No, allò es pot aprofitar i bé. Diem això perquè hi ha una campanya que es diu Remenja'm, una campanya precisament contra el malbaratament del menjar. Darrere d'aquesta campanya hi ha moltíssima gent, però bàsicament està Nutrició, la ONG Nutrició Sense Fronteres, i el Jesús Martín pertany a aquesta ONG. Jesús, com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
Encantat de
saludar. Gràcies per convidar-nos.
Escolta, remenja'm, la idea és bona, eh? I com podem remenjar, és a dir, no malbaratar el menjar, Jesús?
Bé, això és una campanya que nosaltres hem portat a terme a la restauració, perquè tot aquest malbaratament alimentari que generem nosaltres com a comensals, és a dir, quan anem a un restaurant, demanem un plat, i com sí. explicaves abans, aquest plat és massa gran i no ens l'acabem,
clar, clar.
Poder aprofitar-lo i endur-nos a la casa. És a dir, sí que per una banda el malbaratament es genera a les cuines, sí. Llavors allà sí que tenim alguns tipus de projectes i algunes accions concretes per reduir-lo, però nosaltres, com a usuaris de restaurants, com a comensals, podem reaprofitar el menjar i podem emportar-nos a casa i fer, com diu la campanya, remenjar el que ens ha sobrat, per exemple, a l'hora de dinar o al sopar.
Escolta, darrere de la campanya, quants hotels, quants restaurants ja teniu compromesos?
Penseu que nosaltres vam donar la campanya, li vam donar el dret de sortir de la setmana passada.
Sí.
Vam comptar amb la col·laboració de la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, així com l'Agència de Residus de Catalunya, i actualment compten 9 restaurants i hotels de la ciutat de Barcelona. L'Ada Parellada, amb el seu restaurant La Sempruniana, va fer una miqueta com l'apadrinament d'aquesta campanya, i tot just hem començat. És a dir, que som 9 ara mateix, però l'objectiu és arribar a tota Barcelona i a tota Catalunya.
A més, hi ha compromeses darrere de la campanya empreses alimentàries, que també s'ha de dir, no?
Sí, la idea és que d'alguna forma aquest projecte no només arribi a restaurants reconeguts, sinó que arribi a tothom, és a dir, que puguem fer-la el més extensa possible.
Com funciona? Explica'ns una mica el mecanisme, la mecànica de la campanya. A veure, Jesús.
De fet, nosaltres el que hem fet en aquesta campanya, que tenia l'objectiu clar de trencar aquella barrera de que quan estem en un restaurant a vegades ens costa dir que ens la posin per emportar, doncs el que hem fet és crear una web on donar visibilitat als diferents restaurants i empreses que s'adhereixen a la campanya, que la web és lamengem.cat. Llavors, un cop aquest restaurant, que es pot registrar a través d'aquesta web i ens envia la sol·licitud per participar a la campanya, nosaltres ens posem en contacte amb ell i li enviem tots aquests materials per posar-la en marxa. Els materials, bàsicament, són un adhesiu acreditatiu per veure que realment, perquè tots sapiguem que aquest restaurant està participant a la campanya, i després les bosses. Nosaltres hem dissenyat i creat unes bosses de paper on el restaurant pot posar l'envàs on anirà el menjar que ens ha sobrat al plat.
I després aquest menjar on va?
Aquest menjar directament el que fem és que els usuaris se l'emporten a casa. És a dir, si jo vaig a sopar avui o a dinar, ara mateix, que ja estem a prop de l'hora
de dinar, no m'ho diguis, no m'ho recordis.
Doncs si sobrés un excedent en el plat, que diguessis, ostres, és que no m'ho puc acabar perquè he esmorzat tard o perquè no m'he de gust, li diria, sisplau, posi-m'ho per emportar. Llavors, la idea és que aquest restaurant ja tingui tot el material de remenja'm i ja no pugui dir no tinc un envàs o no està permès o no ho fem, sinó que directament ho envasi en un envàs
adequat,
ho posi en aquesta bossa que nosaltres facilitem i la pràctica d'emportar-se el menjar a casa sigui una pràctica normal i extesa a tota Catalunya.
Jesús, perquè vull dir, la campanya no fa ni una setmana que ha començat, per tant, està oberta la possibilitat de que s'apuntin més restaurants?
Sí, l'objectiu és que s'hi adhereixin tots. Jo recomano que tot restaurant o persona que vulgui sàpiga més entri a la web de remenja'm amb 3mfinals.cat i allà registri directament. Penseu que tot el material que estem distribuint als restaurants és gratuït. I a més pensem que és una eina de visibilització molt important cap a la sostenibilitat. Hem de pensar que de la quantitat que genera de malbaratament alimentari a tot Catalunya, el 16% prové del sector de la restauració.
Imagina't. I sobretot hem de perdre la vergonya. Vull dir, si ja no tenim gana, el menjar no es deixa en el plat amb la forquilla i el ganivet allà sobre encreuats. No es diu, escolti, tal qual, i a la bossa. Jesús, felicitats, una abraçada, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Sí, bon dia.
Recorda, remenja'm. Cada vegada més restaurants estan apuntant a aquesta gran iniciativa, una campanya contra el malbaratament del menjar. No s'ha de llançar ni una miga de pa. 2 minuts i seguim aquí, seguim al migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que...
Esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Y comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo de verdad?
Perdona, ¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts d'una, això és migdia a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Què tal si parlem d'actualitat esportiva? Perquè crec que l'entrenador del Barça en aquests moments està en viu i en directe. José Luis Gil.
Companys, bona tarda.
Què tal? De què parla Luis Enrique?
Home, d'aquest Barça-Atlético de Madrid de demà al Camp Nou, tornada de semifinals de la Copa del Rei, 1-2, recordem el partit d'anada. I ha parlat d'alguna coseta, com el fet que alguns jugadors del Barça, com ara Messi o Umtiti, estiguin a una targeta de la suspensió. Anem cap a la ciutat esportiva del Barça, a Sant Joan d'Espí. Roda de premsa del tècnic blaugrana Luis Enrique. Hola, Elena Condis, molt bona tarda.
Seria ridículo no hacerlo.
Sentim-ho.
Però que d'ahir l'Umtiti algunos para sacarle punta y buscar o la debilidad del míster, del jugador o de lo que sea, eso ya es pan de cada día y en eso ya no creo que deba entrar.
Víctor.
Míster. Està parlant Luis Enrique en roda de premsa, li he preguntat com va convèncer a Leo Messi doncs, per entrar en les rotacions, per descansar.
Para Suárez, el cambio de Messi, el resultado...
Això ho decidirà Messi.
Parece que deja bastante encarrilada la eliminatoria. Teme especialmente eso, de que pueda haber una sensación de que ya está todo hecho y que eso le hace más peligroso al partido.
No tengo especial temor. Tengo la preocupación lógica de este tipo de partidos en los que el resultado de la ida es bueno, diría, para nosotros, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho, todo lo contrario. Es más, vamos a sufrir durante el partido seguro por esa necesidad que tiene el rival y vamos a necesitar de dar una muy buena versión. Algo lógico y normal, y lo ridículo sería pensar que va a ser plácido y fácil. Si luego se da esa situación será porque la hemos sabido solventar, pero el rival tiene la suficiente categoría y magnitud como para pensar que va a ser todo lo contrario.
Luis, aquí Carlos Escolán, en directo para Radio Marca, buenas tardes. Precisamente por lo que dices, de que el rival necesita un gol, estás incidiendo constantemente en eso, que necesita ganar. ¿Puede ser un partido bueno para vosotros por aquello de que la tendrá que ser?
La pila del micro está fallando.
Buscar arriba, os dejará espacios para ese juego tan directo que hacéis buscando los tres puntas de arriba.
Valen las dos opciones. Puede ser o puede que no sea, en función de del estado en el que estén mis jugadores y sus jugadores, en función del rendimiento que se dé. Pero es cierto que no les vale un gol, necesitan dos goles para superar esta eliminatoria y nosotros queremos ganar el partido, ese es nuestro objetivo. Más allá de la eliminatoria y del resultado, nosotros queremos ganar el partido. Ha sido siempre una ecuación que nos ha funcionado en cada eliminatoria que hemos jugado de cualquier competición y no sé por qué la tenemos que variar. Va a ser el mismo objetivo para los dos, con lo cual creo que puede ser un choque muy atractivo.
Hola Luis, aquí Marco Esteve para Sport You. Este fin de semana el Madrid no jugó, el partido ante el Celta quedó aplazado. ¿Eso a vosotros cómo os condiciona y si para afrontar los partidos eso influye o no? Que el Madrid tenga dos partidos menos que vosotros.
Nosotros en la situación en la que estamos, es decir, ser segundos, independientemente de quién fuera el primero, nos interesa solo sumar puntos y ganar nuestros partidos. Del resto de rivales que nos enfrentan a nosotros no me suelo pronunciar y voy a seguir en esa línea.
Pues nada.
Hola Luis, aquí a Sorpedaria.
Táctica habitual, ¿eh?
Quería saber cómo están Iniesta y Busquets y si podrían recibir mañana el alta médica.
Pues están mejor, cada día mejor, y esa es una noticia muy positiva para nosotros. Y podría ser una posibilidad, podría ser que sí. Y podría ser que no.
Oye, ¿y está con el puede ser? O
no, es la
es la canción de Alejandro Sanz.
Es la táctica habitual, no, pero vaya. Yo crec que aquesta resposta convida a l'optimisme.
Ah, sí?
Una pequeña sobrecarga.
Escoltem
una més.
Pues en principio está mucho mejor también.
¿Y qué?
La evolución de pararse antes de que fuera más durante el partido, creo que fue una gran solución y está en principio a disposición. Mañana veremos también, tenemos un día más, unas horas más para descansar y ver si está en las condiciones óptimas.
Molt bé. A quina hora és el partit, Gil? Gràcies, Helena. A quina hora és el...
9 de la nit.
A les 9 de la nit.
Mm. Molt bé. Ja veurem què fa. Home, jo, encara que Luis Enrique evidentment jugui a amagar les cartes o a no donar informació al rival, jo sóc optimista respecte a la presència de Busquets i Iniesta a la convocatòria i sóc optimista respecte al fet que puguin tenir minuts. És el que diu el protocol quan un jugador torna de lesió, però està en el seu paper i està en la seva tàctica habitual, que és la de doncs, no facilitar pistes ni informació al rival. En aquest cas, el rival és l'Atlético de Madrid i entrenarà aquesta tarda abans de desplaçar-se a Barcelona. Recordem les dues absències il·lustres, Neymar i Gavi, per targetes, no podran disputar aquest partit de tornada demà al Camp Nou de semifinals. Per cert, gràcies, Helena. Ampliarem a Esports Copé la roda de premsa de...
L'he dit gràcies, Helena, eh?
Bueno, vale, jo ara t'he donat les gràcies, caram.
Escolta'm, i ara que deies Neymar, la Lliga està complicada o no complicada per Neymar?
Anem a saber què opina el brasiler. D'això s'ha encarregat avui, s'encarrega l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs és bastant optimista. A veure, el brasiler ha reconegut que guanyar aquesta Lliga està complicada, però també ha aprofitat per recordar que l'any passat la van guanyar per poc, tot i arribar a tenir 12 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. És futbol i aquí pot passar de tot.
Està una mica difícil, però no impossible. L'any passat vam arribar a tenir 12 punts de diferència respecte al segon classificat i vam guanyar la Lliga per 2 o 1 punt, si no recordo malament. Encara falta molta Lliga, falten molts partits. Pot passar de tot i l'equip està molt concentrat i amb 7 de títols. Ho intentarem.
Se parece un poco a usted, ¿no?
No desvetllaré qui va fer el curs de portuguès, castellà, castellà, portuguès. Ho deixarem amagat a l'anonimat.
Molt bé, Anaïs, algun apunt més?
També ha parlat dels gols, d'aquesta ratxa golejadora que té, que no està sent massa efectiva. Ha dit que no li preocupa marcar gols, però que també és veritat que els davanters doncs, volen marcar i que arriba un punt doncs, que sí que ho comences a passar una mica malament.
Molt clar. Molt bé.
Recordem una vegada més els horaris que s'han confirmat avui. Aquest partit, un dels dos que té ajornats al Madrid, el que ha de jugar més talla contra el València, serà el 22 de febrer, que ja se sabia 18:45, horari confirmat abans de la, del bloc de la jornada de Lliga de Campions, jornada número 26, dissabte, 16:15, Eibar-Madrid, 18:30, Villarreal Espanyol, 20:45, Barça-Celta, el gruix de la jornada que es liquidarà en la jornada de dissabte. Per cert, Rodríguez,
digue'm.
28.500. Què li diu aquest número?
Els decibelis dels cascos del senyor Collado.
Hola, Quique Iglesias.
Què tal? Bona tarda.
No va per aquí la història. Oi que no?
L'Espanyol
no
està...
Té a veure amb l'Espanyol, no?
Sí, l'Espanyol està a punt d'assolir la xifra de 28.500 socis. Fa què, senyor Gil? Tres setmanetes. El senyor Ramon Robert deia que havien arribat als 28.000. I ara, doncs, 28.000.
S'ha guanyat el Granada, s'ha guanyat el Sevilla, s'ha guanyat a Màlaga...
I ara s'espera guanyar divendres 20:45.
Ja ha renovat el passaport, Iglesias, per viatjar amb l'Espanyol, sí, la temporada sí, sí. vinent.
Senyor Dearo, el senyor Dearo segur. Jo encara no, encara no. Però penso que l'Espanyol està molt a prop d'Europa perquè té la sisena plaça al costadet. Avui, és que a Esports Copa hi preguntem, ja no sabem què preguntar en to positiu. Qui és el millor jugador de la temporada?
Bueno, però està bé.
Per tu qui és?
Per mi, Piatti. 7 gols, 7 assistències... El darrer gol, l'altre dia, el dissabte, al migdia, a la Rosaleda.
Coincideixo, però escombro una mica cap a casa, jo es mantaria també Diego López.
Sí, l'altre dia contra el Màlaga va fer un partit
bé.
Increïble.
David López té una temporada espectacular, Aron Martínez la sensació de l'any, Gerard Moreno porta 8 gols, hi ha molts jugadors que estan fent molt bona feina. Avui festa, demà tornen tots a la feina, entrenament dimarts, dimecres, dijous i divendres, partidet, eh? Aquest Villarreal Espanyol també serà dissabte a les 4, el 4 de març a les 18:30, com bé deia el Gil, i d'aquí una estona us expliquem més cosetes aquí a Esports Cope d'un espanyol que passa els millors dies dels últims anys.
Sí, senyor.
Molt bé. 28.500, me l'he apuntat.
Sí, senyor.
28.500.
No, però també és veritat que l'Espanyol, perdona que et digui, que fan bones campanyes perquè la gent es faci sòcia, eh?
Sí, va fer una...
Que posa bé...
Perdó, va fer una bona campanya per la segona volta.
Ha vingut un atac. Va fer... vingut en el moment oportú.
Va fer una campanya per la segona volta, però sí, clar, vam tenir el bajón de la Copa del Rei, que aquí no va poder venir ningú, més que l'Alcorcón, i això doncs va restar importància a l'assumpte, però clar, s'han guanyat tres partits seguits i ara tothom vol... Cal esmentar que aquí, per Cornellà, passarà a l'Atlètic de Madrid i al Barça. La setmana que ve anem al Camp de Madrid.
Canela fina.
Setmana que ve, senyor Gil, no vull parlar amb vostè,
Va, ja, un moment, no posem el carro delante de los bueyes, De moment, divendres 20:45, Espanyol Reial Societat, que no és moco de pavo, l'equip d'Eusebio Sacristán.
He preguntat, ja, seriosament, i l'estadi de Cornellà no té cap mena de problema amb la coberta, ni amb les plaques solares, ni res.
No, bàsicament perquè és nou.
És bastant nou.
No, ja, però que està, és nou i ben fet.
No, és que les instal·lacions no han tingut temps de deteriorar-se, com instal·lacions que crec que l'última vegada, com Balaïdos, que es van tocar, van ser pel Mundial 82, si no recordo malament, i clar, els anys passen...
Més o menys com el Narcís Sala.
I les tasques de manteniment s'han de portar al corrent, i sembla ser que el senyor Abel Caballero no tenia al corrent el manteniment del camp de Balaïdos, però de tota manera, si hi ha perill... Per les persones que siguin allà, el tema no té més recorregut. Es suspèn el partit i punto pelota. És que no hi ha cap més volta de...
I la quantitat de cases de Vigo que s'han quedat sense llum, també, pel temps i pel vent.
És un tema que ja afectava el Deport Betis de divendres, que toca el Celta Real Madrid. I, bueno, un altre tema serà quan es juga el Celta Madrid, que això ja ho veurem, depèn del que faci el Madrid a la Champions, del que faci el Celta a l'Europa League, del senyor Tebas i de l'Espíritu Santo. Bueno, parlem de bàsquet, Rodríguez.
De totes maneres, fes-me una altra ocupació de l'incoming que m'has posat aquí.
No, l'incoming és que ho tinc aquí ja per tota la setmana. Divendres 20:45, Espanyol Real Societat.
Sí?
Dissabte 16:45, a la Ves Barça, Mendizorroza. Sí? Dissabte 8:45 de la nit, Osasuna Real Madrid al El Sadar.
I el Barça de bàsquet quin dia perd?
El Barça de bàsquet guanyarà aquest partit d'Eurolliga.
Contra Galatasaray. Al Palau.
Perquè si no ja podria passar qualsaval cosa.
Adéu, bona tarda.
Podria volar la coberta del Palau Blaugrana. Sí, no volem fer broma. Perquè...
Almeria-Girona?
Almeria, això és la jornada segona. Dissabte a les 4, Almeria-Girona. Dissabte a les 6, Nàstic Alcorcón. Dissabte a les 6, Numancia-Reus. Però això era més aviat informació de servei. 4, Almeria-Girona. Dissabte a les 6, Nàstic Alcorcón. Dissabte a les 6, Numancia-Reus. Però això era més aviat informació de servei meva.
No, però
bueno, és igual. No passa res.
També m'agrada.
No passa res. res.
Escolti'm, el bàsquet, va, ens posem molt seriosos perquè el
Barça també
perd a l'ACB.
Va perdre primera derrota en competició domèstica a l'ACB contra Bilbao Bàsquet, però el que comença a ser ja certament preocupant i tema de comentari és l'autèntica sèrie de lesions, una darrere l'altra, petites lesions que ve patint la plantilla del Barça de bàsquet. Dolman es va perdre aquest partit per un problema al sòleo. El comunicat mèdic del club parla d'un temps de baixa d'uns 10 dies aproximadament. Per tant, ara mateix hem de posar l'interrogant al costat de Justin Dolman pensant en la cita important, que és la fase final de la Copa del Rei, que ha d'arribar properament a Vitoria. Per tant, complicat el panorama per l'equip de Giorgos Barchokas, que afronta ja, ara sí, una finalíssima a vida o mort en Euroliga contra Galatasaray. Això sí, Galatasaray és dels coers de la competició, és dels equips que té un balanç més pobre en aquesta Euroliga, i mirar de reconduir una mica la situació, perquè amb una mica, amb un sobreesforç, miri el que li diré, tot i que la situació a Europa és dramàtica, amb una mica d'esforç, el Barça podria entrar en el tall dels quarts de final de l'Euroliga.
Puc fer-li una pregunta?
Si les... M'agradaria saber respondre-li.
No, el problema del Barça de bàsquet...
Vostè pot fer el que vulgui. No, no, és el seu programa.
Calli, calli. Escolti una cosa. El problema del Barça de bàsquet, què és? Les lesions, la mala sort,
tot,
l'entrenador...
Tot.
Tot,
tot, tot, tot.
I com s'arregla tot?
Doncs arreglant-ho tot. Arreglant-ho tot. Aviam, hi havia persones que eren escèptiques no amb la figura del tècnic Giorgos Barchokas, i sí amb la figura del projecte en global, que no estava definit a què volia jugar el Barça. Arriba un tècnic nou, se li ha de donar temps, se li ha de donar marge. Arriba amb jugadors de màxima confiança i de màximes prestacions com Tyree Rice, etcètera, etcètera. Però clar, vull dir, aquest tècnic no té el guió que es trenqui Pau Ribas, que es trobi trencat Sheil Lawal, que es trenqui Renfrow, que es trenqui els lesioni Claver en el seu moment. És que és una darrere l'altra. El Barça s'ha vist obligat a fer moviments de recuperació de jugadors com Digne o fitxatges com Faverani una mica sobre la marxa, i això també influeix. Ara, quan un equip té lesió, relació, 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 home, sí que has de posar la mirada en el preparador físic, en el fisioterapeuta, en el recuperador, i mirar d'investigar per què tantes lesions continuades.
Escolti'm, també hi haurà canvis, o almenys hi ha proposta de canvi a la selecció de Hans.
Hi haurà canvi, segur, perquè Jorge Dueñas, que era fins ara seleccionador espanyol femení d'handbol, acabava contracte el 31 de desembre, ja no se'l renovarà, això ja és conegut, la Federació Espanyola no renovarà Jorge Dueñas al capdavant de les guerreres, i per tant, tot apunta que la primera proposta que farà la federació serà Carlos Viver, actualment tècnic del Freiking Granollers. Val a dir que, tornem a insistir, el càrrec és compatible, seleccionador femení absolut, amb el lloc de tècnic del Freiking Granollers. Home, tot fa pensar que Carlos Viver acceptarà aquesta designació si estem de sort, i sentirem la veu de Carlos Viver avui a Esports Cope.
Escolta'm, si vull guanyar unes entrades per anar al Barça.
Depèn.
I l'Espanyol...
Per anar al Barça.
Sí.
Per anar al Barça. Miri, el primer que ha de fer és apuntar-se a les xarxes socials del programa. facebook.com/EsportsCopeCatalunya o a Twitter som @EsportsCope.
Què haig de contestar?
La pregunta del dia en clau blaugrana. Us preocupa que Messi jugui demà a una groga de la suspensió?
I si vull anar a l'Espanyol...
Real Societat, doncs, ha de fer el mateix, xarxes socials del programa, però contestar en aquest cas a la pregunta perica. Quin és fins ara, quin creieu que és fins ara el millor jugador de la temporada?
Molt bé, escolti'm, moltes gràcies.
Gràcies, Gil.
Moltes de... Sembla que no em deixo res.
No es deixa res, gràcies.
Avui ha tingut vostè tot el temps del món.
A les 3 i 5...
Agraído li quedo.
Més esports, adiós.
Gràcies, que vagi bé.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Musén Clapés 2-3 de Barcelona, 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1
1:46 minutets. Yo sé que nuestras amigas y nuestros amigos se han planteado en alguna vez eliminar las arrugas de la cara. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que las arrugas, pues lo que acaban es envejeciendo, ¿no? Quieren eliminar, además, queréis eliminar no solo las arrugas en la cara, sino la flacidez de brazos, piernas y vientre. ¿Te gustaría una solución definitiva para qué? Para verte siempre, siempre más joven. Pues la solución está en Atredom. Ahí está la radiofrecuencia. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Oye, solución definitiva y casera.
Y tan casera, ¿eh? Mm. Pero para estar y ser 20 años más joven, para decirle por fin adiós a las arrugas con la radiofrecuencia de Atredom, que es la única solución eficaz. Pepe, vamos a recuperar colágeno, vamos a recuperar elastina de forma natural y por eso vamos a eliminar esas toxinas de la piel para que nuestra piel vuelva a coger luminosidad. Vamos a decirle que lo he dicho antes, ¿eh? Adiós a las arrugas, a la celulitis, a la flacidez de brazos, a la flacidez de piernas, conseguir un vientre plano, ¿eh? Los resultados son espectaculares en una primera sesión, y esta primera sesión los oyentes de COPE la tienen gratuita si llaman ahora mismo al teléfono gratuito.
Venga,
900-23-24-21.
Oye, pregunta importante. ¿Es fácil de utilizar?
Es muy fácil, es muy práctica y nos hacemos los tratamientos a nivel corporal y a nivel facial. Ese cuello nos va a quedar un cuello de cisne y un escote precioso, ¿eh? Uh-huh. Adiós código de barras, adiós patas de gallo, adiós a las arrugas de la frente. Bueno, la radiofrecuencia, tú lo sabes, Pepe, la radiofrecuencia funciona de verdad. Es el tratamiento no quirúrgico más efectivo. Tu cara y tu cuerpo va a quedar terso, firme y luminoso. Llama ya al 900-23-24-21, de que llamas de parte de COPE, y tienes una sesión totalmente gratuita en la comodidad de tu casa para que luego te mires al espejo y veas cómo tu piel es mucho más joven en esta primera sesión.
Oye, y si quedas convencida, que vas a quedar convencida y
que
va a ser que sí, y te gusta la radiofrecuencia, ¿te la quedas ya o cómo va eso? Va.
Pues te la puedes quedar en ese mismo instante, porque cuando te veas en el espejo vas a decir, esto es lo que yo necesito. Pero además, si has sido de las 20 más rápidas, con lo cual tienes que marcar ahora mismo el teléfono 900-23-24-21 para que tu radiofrecuencia la tengas a un 70% de descuento con la promoción de Atredom, que la puedes pagar poquito a poco, sin intereses, a partir del mes de mayo. Yo estoy mañana en tu casa, no tienes que pagar absolutamente nada por la sesión y nada por quedártela, porque hasta mayo no vas a empezar a pagarla, poquito a poco, y además con tres regalos. La cavitación, para que le digas adiós a la grasa resistente, el suero farmacéutico de colágeno puro concentrado para aplicártelo en tu cara después de la sesión, y también desde Beverly Hills, ese diseño express de cejas, el kit completo, te viene totalmente gratuito con tu radiofrecuencia. Llama ahora y solicita tu sesión totalmente gratuita y compruébalo por ti misma. 900-23-24-21.
Déjame que lo repita, que ya sabes que el teléfono a veces no se pide. 923-24-21, pero ya podéis llamar ahora mismo, 923-24-21. Enriqueta, gracias. Patumets.
Adiós.
Principio 2 de Verti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor, con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de crucero a Cuba con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, los verdaderos especialistas.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Se cumple un mes que yo no me ves. Te fuiste nada más. Y si se renunciara a quererme. Y cómo dueles.
Dilluns i dimarts ja és un clàssic que tanquem el migdia COPE amb, jo diria, amb un bon gust de boca. Parlem de gastronomia des d'un punt de vista o des d'un altre punt de vista. Avui hem canviat els factors, però no hem alterat el producte, perquè volem saludar el David Llenas, que és el director de l'Escola Bellart de Barcelona. David, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, David. Escolta, la idea és la següent. La Montserrat i jo ens encanten els calçots, però jo sé que hi ha molts oients que diuen a mi el calçot m'embafa, és indigest, i la pregunta és, es poden menjar els calçots d'una altra manera que no siguin a la brasa? Mira que estan bons, eh?
Home, a la brasa estan boníssims, però fins i tot podríem dir que ja no és una qüestió d'estar bons o no bons, sinó sí, que si no els fem fora de casa tenim un problema per fer-los.
Un problema perquè... greu, eh? Un problema greu.
Exacte, no? I jo us diria, una altra opció que hi ha, que n'hi ha moltes, amb els calçots hi ha moltíssimes opcions, és fer-los arrebossats.
Per exemple. Vull dir, però hi ha molta gent que quan li pares el calçot arrebossat, sí, sembla que han escoltat parlar, però que no mai s'han atrevit, no? Perquè no, és fàcil fer-lo, no?
És molt, molt fàcil. De fet, l'única qüestió seria principalment trobar calçots primets.
Han de ser primets, no?
Sí, per anar bé, sí, perquè si són molt gruixuts, sí, són d'aquests una mica més llenyosos, que sí, que també podríem treure les capes exteriors, no? Però és una mica més, recorda més un porro, diríem, no? Que sí, és molt més fibrós.
Allò que tirem al caldo, no?
Exacte.
Molt bé, és a dir, primera condició...
Que siguin finets.
Que siguin finets, primets. Tenim el calçot primet i què fem amb ell?
Li traiem les arrels, li traiem la part verda... És a dir, quan ens mengem un calçot, aquella part que queda més sucarrimada, que és la part de fora, l'eliminem, no? I ens mengem la part de dins. Doncs aquí faríem una mica el mateix, però en cru. És a dir, ens traiem primer tota la part exterior, tota la part més verda, la part, diríem, que és més indigesta, fins i tot, i a partir d'aquí fem un arrebossat. L'arrebossat es pot fer de moltes maneres. És a dir, podríem fer un clàssic d'una mica de farina, ou i pa ratllat, seria una opció, i després fregir-los amb un bon oli d'oliva verge.
Aquesta és una opció.
Aquesta és una opció.
Sí.
Jo el que faria és sofisticar una mica tona de res
a veure.
I és fer una tempura.
Hombre.
Una tempura, però és molt, molt fàcil de fer.
O sigui,
la tempura el que heu de fer és agafar aigua molt, molt freda, és a dir, pràcticament que s'estigui congelant, de manera que queda molt, molt densa.
Sí.
Si pot ser una aigua amb gas, un bitxí, per exemple, doncs aniria perfecte.
Molt bé.
I després hi afegim una mica de farina, que no cal que sigui farina d'arròs, pot ser farina de blat, prèviament passada per un colador, i la idea no és fer una pasteta com una massa d'arrebossada, aquestes de calamars de la romana que ens donen industrials, no. La idea és que quedi lleugerament atrapat atrapada aquesta farina amb l'aigua.
Amb l'aigua. Escolta, perquè si busquem, trobem tempura de farina de tempura.
Sí, també la podem trobar, però jo diria que és molt més fàcil això, que no ens compliquem la vida.
Molt bé, molt bé.
Llavors, mullem una mica el calçot en aquesta massa, ja dic, no és una massa bé, és farina amb aigua,
sí, val? Sí.
Ens quedarà lleugerament tacat per alguns llocs d'arrebossat, no ens quedarà completament arrebossat, i el fregim. I a partir d'aquí jo us faig una proposta que és un clàssic, que és la salsa de calçot, una altra seria una, podríem dir, versió, que és el romesco, que és una mica d'on neix la salsa de calçots, en el fons, no?
Sí.
Les seves variants, evidentment.
Sí.
I jo us faria una proposta més ancestral, també molt nostra, que ens la van portar els romans.
A veure,
els romans feien una cosa que es deia la banya caoda, que era agafar, doncs fixeu-vos, un quart de litre d'oli d'oliva verge, i afegien 100 grams de mantega, després agafaven 6 alls, els laminaven i posaven a dintre a coure a molt poca temperatura, allò que es vagin confitant els alls sense que agafin color. Després, un cop tenim això, fora del foc li afegim 12 anxoves de salades i ho triturem bé amb un túrmix o amb una mà de morter.
Molt bé.
I després, paral·lelament, agafem 200 mil·lilitres de nata, el reduïm molt reduït fins a la meitat ben bé i ho afegim aquí i ho remenem tot. Ens quedarà una salsa com d'aspecte tallat, que tindrà un sabor molt intens, que en certa manera recorda una mica el garum que feien ja els romans, i allà podeu sucar aquests calçots, que en el fons el calçot no és com una ceba, és, té un sabor molt suau, i per tant, amb aquesta furtó de la salsa d'anxoves, aquesta banya caoda que us he preparat, estan boníssims.
Mare meva, estimat Lienes, ens has deixat a tots bocabadats, eh? Vull dir, és a dir, quan parlem de plats clàssics, vull dir, se li pot donar la volta, eh?
I tant que sí. De fet, l'únic que hem de pensar és amb què aniria bé això, i per tant és intentar casar sabors.
Clar. I després al costat del calçot, o la tempura del calçot que ens has preparat, què hem de menjar? Carn a la brasa? Què hem de menjar? A veure.
Home, una carn a la brasa estaria molt, molt bé.
Sí.
Evidentment que sí, però també podríem fer un bon peix rostit al forn.
Per exemple,
ja que ho estem fent a casa,
clar,
agafem un peix... demaneu un peix a la peixateria, però aquests que surten una mica del que és normal, un gall de Sant Pere, un sard, no anem als de tota la vida que ja coneixem. I us podeu demanar que us ho facin en dos llums, o bé fer-lo sencer, i fins i tot fer-lo a la sal.
Que bo.
Boníssim.
Boníssim, sí. Tenim el contrast del calçot dolcet i el peix a la sal, no?
Sí.
És que bé. I de postre què fem?
I de postre, home,
ja no cabe nada más.
Una crema catalana.
Ja, això és per nota, eh?
Ai, David, gràcies. Escola Ballar, com sempre, els cursos a punt per qui vulgui apuntar-se i animar-se, sobretot, no?
I tant que sí. No... tenim cursos per professionals, per aficionats, com ja sabeu.
Sí.
I de tota mena, de cuina, pastisseria, d'enologia, de tot.
Doncs bé, enologia també.
Enologia també.
Ai, que bé. Escola Ballar, 93 451 79 65 i a internet escuelavellar.com. Gràcies, David, una abraçada.
A reveure, adéu.
Adéu,
que vagi bé. Ai, bona, que atenció, que hi ha gent que segurament m'està preguntant si no ve el Tildo Muxar, el cantant, que el tindrem divendres. Ja sabeu que la meteorologia a vegades fa que els mitjans de transport no vagin gaire bé, i avui l'hem emplaçat el divendres,
divendres.
Que no ens hem oblidat.
No.
I que demà tornarem més històries aquí, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, i que el Twitter és @elmaticope per si voleu recuperar alguna entrevista que no veiem mai.
D'aquí res, d'aquí mitja horeta o tres quarts teniu ja tot el programa a internet @elmaticope. Gràcies, amics.
Fins demà.
Digues, adéu.